Són les 10 i 4 minuts. Podeu seguir informats al web d'Ivetres Notícies i demà a l'informatiu matí a les 7.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Ivetres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Donald Trump està decidit a canviar les regles de la política internacional. Els arancels, per exemple, diu que han estat clau per mostrar fortalesa i aconseguir fites històriques com seure Hamas i Israel a negociar la pau. Pau, quina paraula més hermosa i més fràgil. No és la paraula polisèmica d'aquest capítol. La d'avui és canvi. I lligant-la amb el moment que vivim m'ha fet recordar el dia que Isaac Rabin i Yasser Arafat es varen donar la mà a la intenció d'acabar definitivament amb el conflicte Israel-Palestina. Va ser en els anomenats acords d'Oslo signats dia 13 de setembre de 1993. Ha plogut. Bill Clinton somreia i obria els braços com per agombolar els eterns enemics. Record que ho vaig veure en directe a la petita televisió de tub que teníem a la cuina de casa meva. Un moment històric, va dir emocionada ma mare, un de tants, reflexiona ara jo, que han intentat canviar les coses perquè al final res no canviï.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing.
Inevitable començar amb aquesta cançó de Bob Dylan de l'any 1964 que recitava i cridava que el temps estava canviant.
Prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again, and don't speak to...
Reuniu-vos gent a qualsevol banda, admeteu que les aigües han crescut al vostre voltant, accepteu que aviat vos banyareu fins als ossos. Si el vostre temps mereix ser salvat, llavors millor començau a nedar o vos enfonsareu com una pedra, perquè els temps estan canviant. I aquest només és un paràgraf, però ja ens avança que el capítol d'avui serà dens i serà profund, però també esperant que molt didàctic. Res no és per sempre, tot canvia, des d'un nou dia fins a una revolució. I què ens mou a canviar? I per què tantes vegades som reticents als canvis?
Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines.
Saludant Pere Sales, doctor en història, professor a la Universitat de les Illes Balears. Pere, benvingut, com estàs?
Hola, molt bé.
Gràcies per ser nosaltres avui amb aquesta paraula tan motivadora, canvi. T'apareix que primer de tot situem el concepte de canvi històric, perquè esdeveniments importants n'hi ha hagut molts, però quins podríem considerar la categoria de canvi històric?
Sí, és una pregunta complexa, perquè evidentment quan parlem de canvi tenim diverses categories, no? I si ara ho demanàssim, per exemple, un marxista m'ho diria que el canvi necessita també que se produeixi un canvi en el mode de producció, en el, diríem, la forma en què la societat està articulada, i per tant és un canvi que ha de ser sobretot econòmic, però també podríem parlar que si amenaça món científic, de que són els canvis tecnològics els que mos apunten cap allà on ha fet canviar o ha donat un vot a la humanitat. Jo crec que, de totes maneres, el concepte de canvi sempre ha d'anar aparellat amb el concepte de permanència. De fet, a la filosofia clàssica ja era... Heràclit ja va plantejar aquell fet de que tot estava canviant i mai mos podíem banyar en un mateix riu perquè sempre l'aigua corria. Mm. I Parmènides va dir el contrari, no, això sempre el riu sempre és el mateix, no? L'aigua pot canviar, però el riu és, no? Llavors, aquesta tensió segurament és el que, per jo, ens diferencia més de les altres espècies animals, perquè tenim, per una banda, por en el canvi, ens sentim reconfortats si les coses no canvien, si permaneixen, encara que no ens trobem en les millors situacions possibles, però allò ho diem ho valorant positivament, però en el mateix temps diguem, anhelant progressar, i el progrés està associat en el canvi.
I si haguéssim de començar pel principi, Pere, quin diries que és el primer gran moment de canvi que transforma la humanitat? No sé si és el neolític, agricultura, sedentarisme que hem estudiat sempre.
Podria ser-ho. Aquest canvi que podia ser fa 10.000 anys, que se va produir, evidentment va venir precedit d'altres canvis que varen preparar la humanitat per aquesta idea de progrés. Per ventura, fa 50.000 anys, varen començar a valorar, gràcies al llenguatge i gràcies a la capacitat també de recordar històries passades, que era el que significava fer coses noves, no? Uh-huh. I també recordar el que havia anat bé en el passat i, per tant, que era el que s'havia de conservar, no? I a partir d'aquí anar canviant. Per tant, sempre hem de tenir en compte que un canvi transcendent ve precedit també de canvis de la mentalitat, de la manera de ser que podien tenir molt de mil anys en aquest llarg de cap endarrere. Uh-huh. A veure que a partir d'aquest moment i a partir del sedentarisme i de les ciutats, el canvi s'accelera de la humanitat. S'accelera a ulls d'aquella època, a ulls nostres, encara les trobaríem molt lents, però allà són, no? I un altre canvi molt transcendent, i que no se'n parla molt, és quan desapareix l'agricultura al manco de l'Europa occidental o d'una part molt important de la humanitat, que serà en els anys 60 del segle XX. Mm. Però és com aquest contraneolític, sí. Que en el cas de Mallorca el veiem claríssim, també és una part molt important de la humanitat, perquè deixant de ser pagesos quan havíem estat al manco durant gairebé 10-11.000 anys. No? Mm-hmm.
Sí, sí. I tots aquests canvis afecten, no? En el final deixen aquesta petjada i passen els segles, ara érem en el neolític, hi ha transformacions profundes, algunes que sabon i que estudiem també com a revolucionàries, no? Pensem en la revolució francesa, en la revolució industrial. Quin paper juguen aquestes revolucions, també en la manera com entenem el món?
Sí, el concepte de revolució s'ha associat molt en el de canvi. De fet, hi ha autors que han dit que era la comare de la història. No sé si va ser Marx també que ho va dir, no? Que en certa manera era un accelerador del temps històric. El temps històric canviava lentament, sí. Però això, quan hi havia una revolució, els canvis eren sobtats i, a més, aquests canvis en profunditat. Ara bé, és veritat que no sempre s'aplica el concepte de revolució de manera, podríem dir, igual o fins i tot correcta. Clar, la revolució industrial no va ser igual que la revolució francesa, que sí que tindria aquestes característiques d'acceleradora del canvi immediata, a més, amb una sèrie d'anys, tenim un abans i un després. La revolució industrial necessita gairebé segles per implementar-se i, a més, des d'un indret geogràfic molt restringit, com pugui ser Anglaterra, que mos arriba a la resta d'Europa ja en el segle XIX i encara hi ha països del món que no han arribat en aquesta revolució industrial, podríem dir. Per tant, és un canvi molt dilatat en el temps que puntura el concepte de revolució, tot i que està d'ús comú, per ventura no s'hauria d'aplicar. Hauríem de parlar més aviat de transformació industrial, sí, també de canvi, però no canvi revolucionari, com també va succeir la revolució russa. Llavors, en qüestió de mesos, tenim un abans i un després. Told you once, I told you twice. You never listened to my advice.
I també ara que ho dius és molt interessant veure que no passa de tot igual a totes bandes del món. Vull dir, nosaltres tenim la nostra visió més occidental i és on també anem analitzant com passen les coses. De la màquina de vapor a internet, de s'imprenta a intel·ligència artificial, ho deies en els començaments, història també és història de tecnologia. Diries que n'hi ha una més destacada que una altra o totes fan la seva funció i van provocant uns canvis importants?
Sí, totes la fan. A mesura que passa el temps, una característica de la història de la humanitat és que se van accelerant els canvis i van creant un creixement exponencial del número de canvis, podríem dir, importants i transcendents a la història de la humanitat, sense necessitat de revolució en política, fins i tot. I la tecnologia, efectivament, aquesta vegada, i la tecnologia necessita ciència, també. I tecnològicament, la il·lustració ens prepararà per al canvi científic del segle XIX, que ens donaran peu a la revolució de les comunicacions. Des del vaixell de vapor, però sobretot, per exemple, amb el telègraf. Uh-huh. És a dir, la unió d'Europa i Amèrica amb un cable jet submarí, en una de les empreses més titàniques que ha investit la humanitat en una època encara primerenca. Un canvi que demostra la importància de les comunicacions i que, per jo, prefigura l'època actual d'internet i de la intel·ligència artificial, que sense el cable jet, sense la comunicació a llarga distància, no tindria sentit.
Totalment.
Llavors, el telègraf i el telèfon, per això són de primera magnitud. Però també la il·lustració ens prepara per al canvi científic i sanitari, des de les vacunes fins als antibiòtics. Això és un canvi enorme, també. Tot sí. I que també, com tu has dit, i molt bé, i per això molt bé, és que aquests canvis les interpretant que sempre des d'Occident identificant les etapes de la humanitat en funció d'aquests canvis amb una cronologia occidental.
Sí, sí, sí.
Però hem de pensar que no s'implementen d'un dia per l'altre tot el món. I que en moltes ocasions el canvi encara és mínim a nivell mundial.
I ara parlaves de la il·lustració. No sé si és el moment que destacaries també com a canvi de pensament, de valors, de missió del món. Quins serien els moments històrics on també hi ha aquest canvi de paradigma?
Sí, perquè aquest segle XVIII és per això essencial, perquè la il·lustració és un període allà on s'és conscient d'aquest canvi sota el concepte de progrés. El progrés no deixa de ser un canvi volgut i sistematitzat i cercat i racionalitzat, si ho volen dir de qualsevol manera. Llavors, el canvi ja no només ha de ser una resposta a un condicionants externs, que també hi són, però el que hem de canviar són nosaltres perquè hem de millorar la nostra situació en el món. Això és un canvi revolucionari, sí. I del qual encara en som hereus.
I situats en el present, Pere, creus que vivim un moment de canvi comparable a altres revolucions històriques? Ho deim molt, això és com una...
Sí.
La intel·ligència artificial, això és com una nova revolució industrial. Ho diries?
Una pregunta també que a vegades emmirallant molt per als petits canvis, els que tenim dins del nostre present, i ens falta una mica de perspectiva històrica perquè valor de valorar. En principi jo diria que amb el canvi digital, podríem dir, tot l'analògic, el canvi computacional també, podríem posar, si ja començaria després de la Segona Guerra Mundial, no deixa de ser igual de transcendent que el canvi actual que tenim. I aquest canvi actual és conseqüència d'aquests altres. Llavors, és transcendent, però no sé amb quina valoració encara li hem de fer, perquè sí que sabem que el canvi que es produeix a partir dels anys 50, que llavors no se va veure la seva importància, però que ara pintures aquell el que realment és important. Vull dir que hem de veure de quina manera ja m'haurà afectat aquest canvi i aquest d'ara no deixen de ser una continuació més. O si, senzillament, les hem de posar dins aquest canvi que es connecten a dins tota, o sigui, contextualitzen dins tota la contemporaneïtat. I que, clar, això sí que és vera, i és que a mesura que passa el segle XIX i el segle XX, els canvis són cada vegada més presents i cada vegada necessiten manco temps per implementar-se. Canvis que canvien la vida de les persones. Llavors, en aquest sentit, aquest seria el de la intel·ligència artificial, un canvi més dins aquest conjunt de grans canvis que succeeixen a la història de la humanitat des de fa 200 anys. Si aquest serà més important que el que hem tingut fins ara, jo encara no ho sabria dir. Potser sí, potser sí, però no, crec que ho exigiràm una miqueta
ja,
massa.
Ja. I si anàvem a el que tu deies, si anàvem en el telègrafo, potser m'ho donar en compte de la necessitat clar. Real de lo que se clar. Necessita per un canvi que sigui important a la nostra
clar, vida. I potser aquest canvi que se varen produir en aquella època foren sí. més transcendents els que sí. es produiran ara perquè ja venim de tot aquest conjunt de canvis precedents, no? I no ho notaran tant. Podríem pensar-la, però, bueno, evidentment, jo no tenc una bolla de vidre per poder veure el que passarà d'aquí 5 o 6 anys.
No, però ara que estem reflexionant i xerrant sobre els canvis, i tu deies just en començar, no? Tenim por en els canvis. Ens sentim com a segurs, com a reconfortats en les coses que no canvien. Perquè normalment hi ha aquesta resistència, perquè ens costa adaptar-nos, i tu que ets doctor en història, no sé si història ens ensenya sobre gestió dels canvis socials.
Sí, jo crec que, de fet, jo sempre dic que l'historiador és especialista en el temps. En el temps, i en el temps vol dir en valorar que és el que canvia i el que permaneix. I qualque cosa tenim a dir, encara que no sempre ho sabíem fer, no? Per què tenim aquesta por en el canvi? Perquè jo crec que la humanitat se fonamenta en dos aspectes. Un és un camp biològic que ens fa molt similars en la resta de mamífers i de la resta de, podríem dir, d'animals, allà on estan preparats per no canviar, perquè les situacions, perquè puguin sobreviure en unes situacions donades. I aquesta actuació per instints. Mentre que la humanitat, ja han dit que comença a canviar fa molt de mil·lennis, comença a tenir actituds de millorar les seves condicions a dins el medi. Però han de conviure aquestes dues tensions. Jo crec que conviuen d'una forma tensionada. Aquesta pulsió, podríem dir, animal, de no moure'ns, i aquesta altra de millorar. De millorar, de respondre als canvis ambientals, però a la vegada, sense que hi hagi canvis ambientals, també millorant la nostra condició a dins la societat i dins altres ambients. Aquesta tensió jo crec que no la perdrem mai. I, per tant, en molts aspectes ens comportem igual que un home del paleolític. Yeah. Per què tenim por a les aranyes? Per què tenim por a l'accés? Perquè estava a dins la genètica, podríem dir, d'abans de l'Homo sapiens. I, clar, si dins d'aquestes pulsions hi ha les de no moure'ns d'allà on són, de la nostra zona de confort, llavors aquesta, jo crec que sempre la mantindrem. Aquesta. Sí, sí. I, per exemple, una de les característiques de la humanitat és la de moure's, per cert. Hem estat molt de més mil·lennis com a nòmades, sí. Que no com a sedentaris. D'aquí que no trobem estrany que també la migració, les immigracions, siguin part de la humanitat.
I important també aquest missatge. Ja han d'anar acabant, Pere Sales, jo estaria molta més estona xerrant amb tu. No sé si ja quasi m'has contestat en aquesta pregunta. Si has de triar una imatge o una idea que resumeixi el concepte de canvi històric a la humanitat, mos quedem amb el telègraf?
Sí, mos quedem amb el telègraf. De fet, Stefan Zweig ja ho va posar com una de les diríem, de les fites de la història universal. No? I aquest llibret que té, jo el recomanaria a tothom, i mos conta aquesta història de com se va fer aquesta connexió entre Europa i Amèrica, que la trob fascinant.
Idò, Pere Sales, doctor en història i professor de la UIB, gràcies per aquesta estona, per aquesta classe tan didàctica. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Don't you know, talking about a revolution sounds. Starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution.
IB3 Ràdio és història.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic.
Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. No canvié, no canvié, no canvié. No canvié, no canvié, no canvié. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. No canvié, no canvié, no canvié. No canvié, no canvié, no canvié. Encontré un amor nuevo y con sus besos te olvidé.
Toni Riera López del Amo, psicòleg, benvingut, com estàs?
Hola, beníssim. Com va per aquí?
Bé, ahir ja anunciaven que avui xerraríem de canvi, però no t'imaginaves que t'anaries a benvinguda amb aquesta cançó, eh?
No m'esperava, realment. Hi ha coses que no canvien. El panorama cultural d'aquest país.
Efectivament. Na ta mare va canviar de nom, per evitar-se a ficar on no tocava. Mm. Però xerrant de canvi, que és la nostra paraula, vull canviar, és una idea que se planteja habitualment a la consulta de psicòleg?
Constantment. Mm. És vera que, com en determinats moments, al llarg de l'any és més present aquesta idea, vull dir, fora de cap tipus de problema de psicopatologia, problema emocional, a nivell de població general. Tothom, quan acaba l'estiu, quan començam un cap d'any, quan començam un any nou, tenim aquesta idea de vull canviar. I al llarg de l'any, doncs, cadascú en el seu moment se va trobar en distintes situacions. Mm. I ja ni te... Bueno, les persones que pateixen un malestar emocional o que tenen un problema vital que hagin passat, doncs cerquen canviar, com sigui. Mm.
I què vol dir canviar per tu, com a psicòleg? Jo venc i dic, és que vull canviar, això no tornaré a fer, sí, ho sé, ho canviaré. Però per tu què vol dir canviar?
A un nivell ampli, primer canviar és un reconeixement de que tot en aquesta vida canvia. Mm. És un constant canvi. Malament m'ho semblin que els dies són iguals, no hi ha cap moment que sigui igual. Ja ho diu aquella frase, no sé, de bon surt, que no se pot travessar un riu dues vegades, no se pot travessar el mateix riu dues vegades, perquè quan ho fas, o bé el riu o bé tu mateix, ja no, ja heu canviat, ja no és igual. I canviar a nivell personal és tenir la capacitat d'adaptar-nos en aquells canvis que van succeint en el nostre voltant. Amb una idea pues, molt darwiniana, podríem dir. Uh-huh. La capacitat d'adaptar-nos per sobreviure, per continuar visquent en un món que es canvi. I les persones com a que tenim aquesta tendència més estàtica. De vegades volen que aquest segon no passi mai, que tornar a viure en el passat. I no, la vida és caparruda i te diu, no, això va cap en van.
Això va cap en van, sí. I nosaltres viatjam, per exemple, per canviar d'aires, no? Sí. Canviant de pentinat, diuen que normalment després d'una ruptura sol haver canvis de pentinat, canviant de lloc de feina, canviant de parella, bastant fàcil cada vegada més... canviant de lloc els mobles de canostra, mira, si no tenc per pagar una reforma, el manco canviar el sofà de puesto. Mm-hmm. Tots aquests canvis tenen algun element en comú?
Que són canvis. Has comentat canvis que són com a molt en resposta d'una situació. Una parella s'ha acabat, doncs canvi de cabells, o canvi de lo que sigui. I és com a molt reactiu en aquest canvi. Mm-hmm. I n'hi ha d'altres que de qualque manera te van sorgint més. No m'acaba d'agradar fer servir l'expressió des de l'interior a nivell de psicologia. Mm. He comentat de vegades que per això les persones mos feim en relació amb el context. Evidentment tenim una ment i tot això, però és com a més personal, més, el canvi és més duit des de la meva pròpia intenció. I aquests canvis tenen una característica especial, i és que són impossibles de fer si jo abans... Ahir comentava que es canvia el 50% de la teràpia.
Sí.
L'altre 50% és acceptació. Jo no puc canviar realment, no puc fer un procés de canvi si no tinc un peu ben posat a dins l'acceptació meva, reconeguent les coses que vull canviar. Però això és com caminar, avançar amb un peu de canvi i hem d'avançar l'altre d'acceptació. i després ja tornarem a avançar el canvi. No puc avançar i avançar i avançar perquè cauré.
Ja, ja. Per tant, aquesta acceptació seria la primera passa. I tu ara deies una passa de res. L'altra, la primera és acceptar.
Sí, he dit que això és especialment important en els canvis que ens proposem personalment, però indubtablement també quan és la vida que ens pega una bufetada forta, començarem a estar bé en el moment que comencem a acceptar. Jo faig molta feina en teràpia que se diu dialèctic conductual, que fa molt d'èmfasi en eines de prendre consciència, i especialment una que li diuen acceptació radical. I no radical perquè tornis un ultra de l'acceptació, sinó radical en el sentit de les arrels. Totalment acceptar amb el teu cos. Amb el teu cos, què vol dir? Saps quan algú no m'agrada i diem sí, sí, no, va tot bé, però mira quin morro s'estàs posant, mira els braços que t'he encreuat. Acceptar vol dir acceptar amb el cos, acceptar-ho amb els pensaments. Jo no puc controlar els meus pensaments, però cada pic que me torni a trobar per de dins, com a remugant, me puc reconduir amb molt de carinyo cap allà, amb molta compassió, em puc reconduir cap a... bueno, ja estic tornant a pensar en això, però el que ha passat, ha passat. Això no mos queda d'altre, he de cuidar. Que me mouen el canvi? Realment, el canvi me permetrà adaptar-me millor a la nova situació, me permetrà orientar la meva vida una altra vegada cap als meus valors, i quan me puc trobar jo mateix, puc dir, vale, he de canviar. Ara sí, amb un objectiu, amb uns valors i amb aquest peu d'acceptar i estimar-me cada passa.
I hem d'anar acabant, però en general, perquè mos costa tant canviar. Perquè podem ser conscients de que ho necessitem, de que farem un canvi impositiu, que mos anirà millor sa vida i mos trobarem millor, però mos costa. Per què mos costa tant?
Perquè de qualque manera desenvolupem inercis. De la mateixa manera que hi ha un inerci físic en el moviment, a nivell conductual també. Les persones fem allò que hem acostumat a fer, allò que ens ha funcionat fins a un determinat moment. És per mor d'aquesta inèrcia que tenim fins que no començam i som capaços de sostenir els canvis un temps suficient, jo continuaré en l'inèrcia del meu comportament anterior.
I de canvi, avui la nostra paraula polisèmica, crec que Antoni Riera López de Lamo ens ha deixat molts elements per anar reflexionant. Ja ens escolteu a les 10 del vespre, a les 5 del matí, ens queda temps i moment per reflexionar, qualsevol moment és bo. I com sempre nosaltres, per donar-li les gràcies, també, a tot moment donen les gràcies per participar en aquest programa.
Moltíssimes
a partir
gràcies
de les paraules. Toni, gràcies.
A vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Obrim pas entre fissures, caminant entre enderrocs. El que no ens mata al final ens fa més forts. Retirant-se amb mala herba, fent volar rostoll cremat. Tot és impossible fins que ho fas. No sabem com canviar el món, però m'apareix a treure forces pallant de baix la tempesta. No sabem com canviar el món, però seguim guanyant batalles amb paraules i cançons. No sabem com canviar el món, però sí com fer-lo un poc millor. No sabem com canviar el món. Però sí com fer-lo un poc millor.
En Pau de Vílchez és professor de Dret Internacional Públic, és vicerrector de Relacions Internacionals, Solidaritat i Justícia Global a la Universitat de les Illes Balears i és president del Comitè d'Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears. Entre altres moltes responsabilitats que l'han duit avui a intervenir a diferents comissions de Nacions Unides, i és que justament el trobam a Nova York intervenint en nom de la UIB a la 4a Comissió de Nacions Unides sobre descolonització, concretament sobre el Sàhara Occidental. Benvingut, Pau, entre avui i demà. Com estàs?
Què tal? Com estàs? Moltes gràcies.
Gràcies i primer de tot, enhorabona, perquè ha de ser emocionant intervenir en un organisme com Nacions Unides, no, Pau?
Sí, la veritat és que impressiona molt, evidentment, la ciutat on se troba la seu, que és Nova York, ja de per si és impressionant. però poder intervenir en el projecte de pau més ambiciós de la història de la humanitat, que és l'ONU, i doncs sempre fa molt de respecte.
Sí, i doncs justament perquè ets aquí, per lo que acabes de dir, me va bé demanar-te si és una institució que permet que el món canviï i que canviï per millor, perquè en general, i més en aquests temps que vivim, la gent està com a bastant decebuda i és bastant crítica amb el seu funcionament, amb els vets, per exemple, amb el dret a vet que hi ha a l'Assemblea General, ara que estem en plena guerra de Gaza. Què diries en això, Pau?
Jo diria que, com deia abans, és la institució i l'espai de conversa i trobada entre tots els pobles del món més important que hi ha. Si suprimim aquests espais de trobada, el món no serà un lloc millor ni més segur, sinó al contrari, serà un lloc on hi haurà molta més desconfiança. Això no vol dir que haguem de tenir una mirada naïf sobre les Nacions Unides, que tenen els seus defectes com ho té qualsevol institució humana, però el que hauríem de fer no és carregar-nos les Nacions Unides, que és justament el que està intentant, per exemple, l'administració Trump, llevant-li tot el finançament, boicotejant qualsevol mesura, frenant qualsevol resposta en relació amb el genocidi a Gaza, sinó al contrari, donant-li més poder, més capacitat, una major igualtat a l'hora d'intervenir de tots els països i una major capacitat de resoldre les crisis que tenim avui en dia damunt la taula, que són moltes i que demanen la intervenció coordinada de tots els països del món.
Uh-huh. I d'aquesta és reflexió d'en Pau de Vilches en aquest moment tan important també internacional, des del punt de vista de les relacions internacionals i dels països. Deia que en Pau està intervenint en nom de la UIB, a la Quarta Comissió de Nacions Unides sobre Descolonització, i la nostra paraula polisèmica avui és canvi, Pau. Les descolonitzacions són uns d'aquests moments de canvi històric important, però, i no és que vulgui estar pessimista avui, però també han provocat conseqüències negatives, com inestabilitats polítiques, guerres civils...
Bé, no cal d'estar d'acord amb la segona part de lo que dius. Evidentment, les descolonitzacions, que no hi ha que oblidar, és el moment on la major part de països del món que avui existeixen accedeixen a la independència, perquè abans estaven sota el domini colonial imperial dels països europeus, d'Espanya, França, Gran Bretanya, Bèlgica, etc. I això és una passa endavant molt important dintre de la història de la humanitat, també, per la dignitat humana, no? El fet de que qualsevol poble, ja on estigui del món, té que tenir la capacitat de governar-se ell mateix, sense que un altre país a 2.000 quilòmetres de distància s'aprofiti dels seus recursos, s'admeti a la seva gent i li digui el que ha de fer. Això és un canvi molt positiu. El problema és que en el moment en què se fan aquestes independències, en els anys 50, 60, sobretot, hi havia els països colonials que seguien tenint molt d'interessos econòmics i polítics. I el que va provocar això és que no deixessin fer aquestes independències com s'haurien d'haver fet. Un exemple, o dos exemples molt senzills, no? El Congo, el pare de la independència, és en Patrice Lumumba, congolès. El Congo era colònia belga. De fet, durant molts d'anys va ser propietat privada del rei belga, ja ni tan sols de l'estat, sinó que era el jardí de caça del rei de Bèlgica, que anava ja a caçar elefants i tot el que fos. I en el moment de la independència, el govern belga, juntament amb altres potències occidentals, va assassinar en Patrice Lumumba, el pare de la independència, va provocar una revolta donant-li armes a un golpista i va fer que el Congo entrés a una espiral d'inestabilitat de la qual, malauradament, no ha sortit fins ara. Se pot dir el mateix de tantes altres bandes. Pensem a Iran, avui un país amb un règim totalment rebutjable, però resulta que a Iran hi va haver una revolució pacífica per instaurar la democràcia en els anys 50, i allà Estats Units i Gran Bretanya varen provocar de nou un cop d'estat per fer caure aquella democràcia i per instaurar un règim semiautoritari amb el xah de Pèrsia, amb el rei, justament perquè aquest rei, aquest xah de Pèrsia, era molt més procliu a donar-li totes les concessions petrolíferes en els països occidentals. I com diuen en castellà, d'aquellos polvos estos lodos. És a dir, no és que la independència dels països colonitzats hagi duit inestabilitat, és que la no acceptació per part dels països occidentals de la independència i llibertat d'aquests països els ha duit a provocar crisis allà on no necessàriament n'hi havia.
Idò, important conèixer el context, per això xerram amb persones com en Pau de Vilches, professor de Dret Internacional Públic, avui que la paraula és canvi, i jo deia que també és president del Comitè d'Experts per la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears. Pau, si anem en el canvi climàtic, és una realitat científica, malgrat hi hagi veus que diu el contrari, un fenomen imparable, però mitigable i controlable. Tindries en el cap algun indicador que mos il·lustri sobre la diferència entre fer i no fer, avui que xerram de canvi?
Mira, superimportant. Fer sempre val la pena. I te poso exemple del canvi climàtic. L'any 2015 s'aprova l'acord de París. I de bé, l'acord de París fa que avui anem a un escalfament global com a conseqüència, no és l'objectiu de l'acord. L'objectiu de l'acord és escalfar-nos només un grau i mig. Però les accions que s'han derivat de l'acord han fet que avui en dia anem a un escalfament global segurament d'aquí a final de segle d'uns 2,7 graus. A banda de l'acord de París, la perspectiva era que l'augment fos de fins a 4 graus. És a dir, que la diferència és molta. La gent pot pensar, però bueno, 4 graus, 2,7, quina diferència hi ha? Cada dècima de grau són 100 milions més de persones afectades. Perquè tinguem una idea, un escalfament global de 3 graus implica un terç de totes les espècies amenaçades d'extinció. Un escalfament de 4 graus és un 40%, un escalfament de 5 graus és la meitat de totes les espècies vives amenaçades d'extinció. Un grau importa i molt. I per això el que ha que fer a dia d'avui és no conformar-se amb aquest 2,7 graus en els que sembla que mos duen les actuacions aprovades fins ara, sinó que hem de demanar, hem d'exigir molt més per assolir aquest augment que no superpassi el grau i mig, el grau 0,6 de temperatura.
I xerrant d'exigir de no quedar aturats, de canviar les coses en els tribunals nacionals i internacionals, ja arriben casos i sentències sobre la inacció dels governs que tenen la responsabilitat de lluitar contra el canvi climàtic. Mos poses algun exemple, Pau?
Sí, sí. Això ja va començar fa diverses dècades, però no havien tingut èxit aquestes denúncies fins que l'any 2015 un tribunal holandès va dir que efectivament que això no podia ser, que si el canvi climàtic tenia efectes sobre la nostra salut, sobre la capacitat que tenim de respirar aire net, sobre el menjar, sobre la disponibilitat d'aigua, sobre les tempestes que amenaçaven el nostre dret a la vida, doncs és evident que els estats havien de prendre totes les mesures necessàries per lluitar contra el canvi climàtic. I això que en aquell moment va ser vist com una excepció, com una espècie d'exageració d'un tribunal inferior dels Països Baixos, a poc s'ha anat convertint en una tendència cada vegada més important a tot el món. No només dels tribunals de primera instància, sinó també de tribunals suprems i de tribunals constitucionals. Malauradament, no ha estat escàs a Espanya fins ara, però bueno, esperem i tinguem paciència. El que és rellevant és que entre 2024 i 2025 hi ha hagut 4 tribunals internacionals que s'han pronunciat sobre la qüestió i tots 4 en la mateixa línia. El Tribunal Europeu de Drets Humans, el Tribunal Internacional de Dret de la Mà, la Cort Interamericana de Drets Humans i, el darrer, la Cort Internacional de Justícia han conclòs el que dèiem abans, que el canvi climàtic és una amenaça existencial per la vida de la humanitat, tal i com la coneixem. Precisament per això, precisament perquè posa en perill tots els nostres drets humans, posa en perill la nostra dignitat, la nostra capacitat per viure, tots els estats estan obligats no a fer coses contra el canvi climàtic, sinó a fer totes les coses que estan en les seves mans per reduir el màxim possible les seves emissions, per protegir a la gent de les conseqüències del canvi climàtic i per fer-ho d'una manera efectiva que protegeixi, a més, en els que menys tenen i que permeti que aquesta transició se faci no en detriment de ningú, sinó en benefici de tothom. I això ho hem de tenir molt en compte perquè és una obligació legal de tots els governs, no només dels estatals, també dels autonòmics, dels consells insulars i dels ajuntaments.
I doncs, a tots els nivells, aquesta necessitat i aquesta obligació de fer, de no estar aturats, ho explica molt bé en Pau de Vilches. Ja hem d'anar acabant i acabarem una pregunta que solem fer en començar les entrevistes, Pau. Si te dic canvi, que te venes cap primer de tot?
Vida. La vida és canvi constant. no hi ha vida sense canvi. Sense canvi l'únic que hi ha és mort. L'únic que no canvia és el que és estèril. El que passa, i això ho vull lligar amb el canvi climàtic, és que el canvi climàtic actual, el que estan vivint, s'està produint a una velocitat que no s'havia produït mai en la història de la Terra. I l'estan provocant nosaltres, no és un canvi natural. El clima ha canviat al llarg de les èpoques geològiques, però mai ha canviat en aquesta velocitat, no deixant a ningú adaptar-se, preparar-se. I el que és més important, aquest canvi climàtic és una crisi climàtica, és una emergència climàtica. El que ens obliga és a canviar la manera que tenim de fer les coses. No només per protegir-nos o perquè no ens caigui damunt un desastre, sinó per viure millor. Tots els canvis que facem en les nostres societats per viure millor, produir energia d'una manera neta, tenir un transport públic i uns carrers pacificats que no contaminin tant. Cal recordar que a Espanya cada any moren 10.000 persones per contaminació atmosfèrica dels cotxes. Cada any 10.000 persones. Fer ciutats més amables per la gent, que se pugui circular sense cotxes. Això és un canvi que és positiu. Tenir una producció agrícola molt més desenvolupada a les Illes Balears. Això produeix llocs de feina. Això fa que mengem millor. Això millora la nostra salut. El que hem de fer són canvis en positiu que permetin precisament lluitar contra aquest canvi climàtic que avui en dia és tan negatiu.
I de canvi, nosaltres li posem s'igual a vida, que és el que acaba de dir en Pau de Vilxez, a qui agraïm molt aquesta estona amb els oients d'IV3 Ràdio. Avui hem connectat amb ell a Nova York, on mos encantaria ser, Pau, però hi som, hi som amb esperit. Gràcies a tu. Gràcies, Pau,
moltes
i molta
gràcies
sort.
A vosaltres.
IV3 Ràdio és coneixement.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IV3 Ràdio amb Vicent Tur. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IV3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
I took my love, took it down. Climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in snow-covered hills, till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life?
Avui hem tingut converses llargues i profundes al voltant de la paraula polisèmica canvi i hem estirat sobretot de la idea de transformació. Dues vegades ha sortit la referència al filòsof Heràclit, que deia allò de que cap home pot travessar el mateix riu dues vegades perquè ni l'homo ni l'aigua seran els mateixos. I mentre Stevie Nicks canta amb els Fleetwood Mac que havia tingut por a canviar però que el temps la va fer audaç per afrontar els canvis, nosaltres ens preparam per baixar barrera amb una dona que ha fet dels canvis part de la seva vida.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Belén Pez, artista plàstica i visual, il·lustradora, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Hola, pues muy bien, encantada de estar con vosotros.
Nosaltres de tenir-te avui en la paraula polisèmica canvi, d'aquesta paraula hem estirat. Si a tu t'he dit canvi, en què penses?
Bueno, yo creo que el cambio es no dar las cosas por hecho, ¿no? Es como no pensar que las cosas son así y ya está, que a veces también nos dejamos pues llevar por la sociedad o por la política o por la familia, ¿no? Incluso por miedos o creencias de que las cosas son de una manera y nada más y que no se pueden cambiar. Y no sé, creo que a veces estás desde el sofá de tu casa diciendo, ay, esto no me gusta o no me parece bien, pero qué pena que las cosas sean así, ¿no? Sí. Y no, yo creo que no es no me parece bien y no me gustan las cosas, sino voy a cambiarlas. Y a veces, pues a lo mejor puede parecer que una persona sola no puede generar cambios realmente, ¿no? Pero yo creo que cuando uno empieza hay como una especie de efecto contagio y cuando alguien ve que tú sí estás cambiando y que has tomado la decisión, pues se puede preguntar, oye, ¿por qué yo no, no? Y de ahí se empieza a lo mejor a hacer una red de personas que quieren cambiar las cosas y así es como se progresa, ¿no? Porque sí, yo creo que la lucha es uno más uno más uno y así llegan los cambios al final.
Sí, i de canvi és la nostra paraula. Ja veiem que en Belén Pez no li fa por canvi, eh? I que criden el canvi, no mos han de quedar asseguts ni ajaguts en el sofà. Belén, per la gent que mos escolta i que no te coneix, com mos explicaries quan són les teves obras?
Bueno, mis obras son muy visuales, ¿no? Son de entrar por los ojos y lo que realmente me gustaría es crear pues como microuniversos, ¿no? Un poco más pues más amables, más empáticos, más amorosos, ¿no? Porque a veces, no sé, ahora mismo en el mundo en el que vivimos es un poco caos, ¿no? Y muchas veces pues como que cuesta tener esperanzas, ¿no? Y estar rodeado de malas noticias continuamente. Entonces, bueno, yo con mi arte propongo como lo contrario, quedarte un ratito disfrutando de pues de la experiencia, conectar con los colores, con las formas y dejarte llevar, aunque sea un ratito, que te sumerjas en este universo y a ver qué vibra te dan.
Molt bé, idò, cercau a Belén Pez, si no la coneixeu i entendreu a què se refereix quan xerra de les seves obres. Tu sempre has fet el mateix, Belén, o en algun moment de la teva vida i de la teva trajectòria has canviat de manera de fer?
Bueno, realmente creo que yo siempre, o sea, me he querido dedicar al arte, pero he probado como muchas cosas porque soy una persona muy inquieta y realmente, mira, la palabra está cambio a mí me llena mucho porque creo que hay que cambiar y que cambio es evolución. Y yo, por ejemplo, empecé estudiando piano de niña, luego me fui a estudiar arte dramático a Madrid. Y luego fue aquí cuando, o sea, de Madrid me vine a Mallorca. Yo siempre había pintado, pero no de manera profesional, y sentía que había como una parcela que no había explorado lo suficiente y que necesitaba sacar. Y ahora, pues sí que 100% me dedico, bueno, no a la pintura, sino a cosas relacionadas con las artes plásticas, con la performance, con las instalaciones. Y sí que intento meter, pues a lo mejor algo de música en directo, ¿no? O una pequeña performance que incluya teatro, que incluya la obra. O sea, todo relacionado con el arte, pero no me quiero quedar estancada en una cosa. Y creo que es muy bonito como navegar y ir viendo en qué momento estás tú y qué te apetece sacar en ese momento.
Ja veiem que Belén és una dona molt creativa, està claríssim, així com us ho contes. I si anem a una obra teva, què passa a un lloc on s'exposa una obra d'Ana Belén Pez? Què canvia?
Bueno, realmente, cuando hay un espacio en blanco, una galería, vaya el artista que vaya, de repente se transforma de una manera increíble, aunque el espacio sea el mismo, pero depende de la vibración que tenga cada obra, cada artista, se transforma. Entonces, a mí sí que, pues eso, me gustaría pensar que por los colores, por la forma, por la vibración, pues la gente conecta con ese lado más empático, más amoroso y que se crea un pequeño como micromundo de felicidad, aunque sea un ratito. Pero bueno, eso me gustaría creer que pasa, ¿sabes? Cuando expongo.
¿Y en tú cambia alguna cosa quan crees o quan exposes?
Bueno, cuando creo es una sensación que te envuelve, o sea, casi que como que te posee, que si tienes una idea en la cabeza, yo cuando la tengo es como que no puedo parar de pensar en esa pieza, me levanto por la noche, bajo al taller, lo tengo que hacer aunque sea a las 4 de la mañana hasta que no lo termino, es como necesidad de hacerlo, luego ya lo tienes hecho y ya está, ¿sabes? Ya a veces no sabes ni qué va a pasar con esa obra, pero es como que te a mí se me mete algo en la cabeza y te centras solo en eso. Y a la vez es un proceso bonito porque te olvidas un poco de todo,
ya,
¿sabes? Sí. De otras cosas, de problemas, de tal. Es como que te centras en lo que tienes que hacer y lo que te está pidiendo el cuerpo y ahí te sumerges y hasta que no lo terminas, yo por lo menos no soy capaz de salir.
Que bé. I escolta, has començat quan jo te demanava aquest canvi per tu. Tu ja mos has parlat de sa necessitat i de sa importància de fer xarxa, no? De que ses coses canvien perquè molta gent s'involucra. En el Dia Internacional dels Museus d'enguany, vares dirigir en esvaluar-te el taller familiar forma part del canvi. Què passa quan l'art i aquesta creativitat de Camós Xerra, sobretot l'art, és fruit de sa col·laboració?
Pues mira, es muy bonito porque yo iba con una idea de hacer una especie de, bueno, una instalación con mis figuras, con mis colores, ¿no? O sea, esto es lo que uno lleva en la cabeza cuando va a dar un taller y a la vez ese taller se va a exponer y va a estar ahí unas semanas expuesto en el Baluar. Pero luego, ¿qué pasa? Que pasan cosas y tú no puedes decir a la gente o a los niños cómo tienen que hacer las formas, de qué colores. O sea, yo sugiero unas cosas, incluso a veces llevo plantillas o imágenes para que se inspiren y luego de repente te hacen algo completamente diferente y dices, qué bonito, ¿no? Porque tú que vas pensando que vas a tener un resultado, al final es otro y eso es la magia de hacer cosas colectivas, ¿no? Que tú no puedes decir, esto se hace así, sino que esto es arte y la gente se deja llevar y de repente pues sale una obra que pues yo que soy muy de colores planos, de tal, pues de repente los niños empiezan a hacer degradados o meten colores, tonos marrón que yo no uso, yo qué sé, cosas que tú dices, uy, esto no es lo que yo tenía pensado, pero qué bonito que haya salido así porque no es mi obra, es una obra colectiva y al final es lo chulo d'esto, ¿no? Que és entre todos.
Sí, sí, sí. Molt bé. T'he de fer la pregunta que feim en aquesta hora, Belén, per la gent que mos escolta en directe. Què fa una artista plàstica, visual, il·lustradora com la Belén Pez abans d'anar a dormir? Algun costum que vulguis compartir que ens ajudi a descansar millor?
Yo soy muy cinéfila y siempre, bueno, antes de dormir pues con mi pareja siempre vemos alguna serie o alguna peli. Pero bueno, sí que es importante como un rato antes. Yo tengo dos perrillos que son mis perrijos porque son mi familia. Y bueno, me despido de ellos, les doy un abrazo, un besito, les doy las gracias por haber compartido el día conmigo y con mi chico. Y luego, bueno, leo un ratito en la cama. Estas cosas creo que son importantes, como de cerrar el día dando las gracias y bueno, y a ti también, ¿no?, por haber tenido un día bonito, a tu pareja y agradecer.
Sí, 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 sí. I de nosaltres te donant ses gràcies també, Belén, per ajudar-nos avui a baixar barrera i te demanant que mos proposis una cançó i així ja nosaltres ja tornem demà.
Vale, pues mira, a mí me gusta mucho Valeria Castro por su sensibilidad y, bueno, las letras y ella, su energía. Y hay una canción que se llama Guerrera. Y bueno, me gusta mucho y me inspira porque habla de mujeres valientes, de la sororidad y también del poder que tienen las personas, en este caso las mujeres, de cambiar las cosas, ¿no? Que al final, bueno, las cosas pueden cambiar poquito a poquito, pero vamos a avanzar.
I doncs, mos encanta aquesta idea i acabar amb aquest missatge i amb aquesta cançó, Belén Pez, gràcies i molta sort.
A vosotros, muchísimas gracias.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Guarda sobre el que es su propio techo todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. La misma historia siempre la desgasta, cansada de justificar cómo vivir. Y se ha enterado, después de mil batallas, que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. Entendiendo un mensaje sincero, cuídate, cariño, hazlo por ti primero. Que a poquito que empieces, nadie te podrá apagar. Y se ha enterado, después de mil batallas, que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Llevar en el alma la vida entera.